Quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem parlar del paper que tenen les associacions de Sant Cugat a l'hora de cohesionar el teixit social i veïnal de la ciutat i els reptes que té la ciutat en aquest sentit, ara que ja frega els 100.000 habitants. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa. Roser, molt bon dia.
Bon dia.
La Mònica Blasco, directora d'Original Communication. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Jordi Mulgó, excompany d'aquesta casa. I ara com et presento? Com a veí, jubilat?
Jo com a veí.
Com a veí. I com a veí de la ciutat. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Farem un híbrid d'associacions, de model de vida, de com es manté la cohesió social en una ciutat que ha crescut més d'un 200% en les últimes dècades i, per tant, això fa canviar una mica la idiosincràsia de la ciutat i de les relacions entre les persones que hi viuen. Aquest cap de setmana Sant Cugat acull la 49a Festa de Tardor, un esdeveniment que és clau per a les entitats de la ciutat i complirà els carrers i places amb una cinquantena d'activitats organitzades per diferents col·lectius. Aquest any han triat el lema Impulsar les entitats socials i culturals de Sant Cugat, que reflecteix, de fet, les preocupacions per les retallades amb el finançament públic. La iniciativa, recordem que s'havia de celebrar l'últim cap de setmana d'octubre, però la pluja va fer la guitza, per dir-ho d'alguna manera, i s'ha hagut d'anar endarrerint fins a poder-ho celebrar aquest cap de setmana, que tot apunta que no hi haurà pluges i que, per tant, podran sortir totes les entitats a lluir-se, ensenyar la feina que fan, i si pot ser, doncs, a que més gent les conegui i en formi part. No sé si estareu d'acord que la Festa de Tardor és un esdeveniment que uneix la comunitat i la tradició de la ciutat, 49 anys, 49 edicions, 50 anys, que no van lligades, l'any que ve serà la cinquantena, gairebé mig segle de vida. Com creieu que ha canviat l'essència de la Festa de Tardor al llarg d'aquestes 49 edicions?
No sé, puc començar?
I tant. Sí.
Bé, jo crec que l'esperit de la festa no ha canviat, però jo sí que crec que ha perdut una mica aquell esperit reivindicatiu de fa 49 anys, doncs, que es defensava Torre Negra o que es defensava, doncs, l'habitatge o que es defensaven una sèrie de coses que en aquell moment probablement estaven més en precari que ara. Que no dic que ara no hi estiguin, però estaven més en precari. I jo crec que en aquests moments, malgrat tot, jo crec que la major part de les 49 entitats que en formaran part d'això, doncs anem allà per mostrar el que fem, per una mica per mostrar-nos, per fer això. Però sí que és veritat, jo crec que el nucli organitzatiu continua mantenint aquest esperit reivindicatiu. La prova, doncs, és que fa un manifest on s'expressen els seus objectius, el per què es fa la festa, quin sentit té. Per tant, jo crec que des del nucli organitzatiu van més enllà de la festa. I se's manté, jo crec, aquest esperit, diguem, reivindicatiu. Jo crec que això es manté. Per altra banda, penso que moltes de les entitats, doncs, hi van simplement per mostrar la feina que fan, perquè la gent sàpiga que existeixen i que jo crec que sí que fan una feina social, això jo crec. En quant a si es manté la penseu també que hi ha una altra cosa que s'ha fet, que això no s'havia fet, jo crec que fins a l'edició passada, que és l'elaboració d'un codi ètic.
Podem parlar després perquè hi ha hagut també...
Si voleu, en parlem després. En qualsevol cas, jo crec que des del punt de vista dels organitzadors i la seva essència manté l'esperit reivindicatiu. Per part de moltes entitats, possiblement només és, doncs, anar a mostrar la feina que fan. Però en qualsevol cas, doncs, com a mínim coneixerem quantes n'hi ha i què fa cadascuna.
No, per descomptat. I jo la vaig conèixer l'any 80, que devia ser de les primeres festes de tardor que es devien fer aquí, i jo recordo que, com a Sant Cugat d'adopció, recordo que això...
75, em sembla, no?, que devia ser la primera. Si l'any que ve són 50 edicions,
sí.
Serà...
Sí, 75.
Sí, sí, just,
75.
Doncs guaita, feia la cinquena. I a mi va ser una de les maneres que vaig conèixer Sant Cugat. És que, bueno, aquell moment també, aquells anys que es va crear, que va venir, havia també un moviment reivindicatiu molt fort. Era un moment potser també políticament molt efervescent, i tot això va ajudar. Però evidentment, Sant Cugat, sense la Festa de Tardor, jo no me la imagino. Sempre hi ha hagut reivindicacions a fer i jo crec que és...
De fet, s'han aconseguit moltes coses aquest any moltes. Mateix. El Partit Judicial, per exemple, s'havia reivindicat en Festa de Tardor. Sí. La protecció de Torre Negra havia sigut també al capdavant de les reivindicacions de la Festa de Tardor i les entitats que en formen part.
I el Bosquet de Can Magí es va salvar també, recordo, i això ho portava, si no recordo malament, ho va fer el Club Muntanyer.
Sí.
Sí, sí, sí.
Mónica.
Bueno, yo creo que la Fiesta de Tardor juega un papel vital en este sentido, ¿no? Que actúa como un puente entre quienes siempre han vivido en San Cugat y quienes buscan también una ciudad comunitaria, ¿no? Claro, yo hace 30 años que vivo aquí y es cierto que he visto crecer, ¿no? Este sentido, ¿no? Reivindicativo. Entonces, claro, San Cugat es una ciudad amable, una ciudad que acoge y claro, ahora también es verdad que han venido, es una ciudad joven también, aunque ya nos estamos haciendo más mayores porque
los jóvenes han de marchar.
Los de los jóvenes han de marchar. Entonces, claro, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es la festa, la reivindicación, los valores tradicionales, la modernidad. Y bueno, y también todas estas personas que vienen a vivir a San Cugat, explicarles qué es, ¿no? La Festa de la Tardor y que se integren también. Entonces es encontrar todo, cómo hacemos, ¿no? Que todo esto fluya y que haya ese chup-chup chulo entre las entidades y que se reivindiquen, pero que también tengan pues esta otra modernidad que quizás estas personas que vienen de fuera no comprenden o no entienden, ¿no?
És una oportunitat, en tot cas, per a aquelles persones nouvingudes que arriben a la ciutat, que a vegades costa un temps adaptar-te a un espai nou, per fer xarxa, per conèixer gent,
sí.
Participar a la Festa de Tardor, conèixer les entitats socials i culturals que hi ha, és una oportunitat d'arrelar i generar vincles a la ciutat, si així ho vols. Vull dir, no sé si hi ha alguna millor experiència o oportunitat per fer-ho, no?
Jo crec que és una oportunitat per la gent que s'hi vol adherir.
Exacte.
S'hi vol adherir.
Això
perquè
és.
Jo crec que no oblidem que d'aquests gairebé 100.000 habitants pues, n'hi ha una gran quantitat que passen olímpicament de la vida social,
o cultural,
que no coneixen, potser perquè no coneixen, potser perquè no s'interessen, potser perquè tenen altres opcions. No, ara no ho estic criticant, simplement ho estic posant sobre la taula. No? Però és veritat que aquell que vol integrar-se o vol saber on viu i amb qui viu és una oportunitat. Aquell que no vol, doncs absolutament passa i llestos. També hem de tenir en compte que hi ha 49 entitats que es manifesten, però hi ha aquestes 49 entitats, si vegéssim quin extracte social tenen cadascú, quants socis tenen cadascú, veuríem que és una proporció molt petita dels gairebé 100.000 habitants que té Sant Cugat. Això ha de quedar clar. Vull dir que no tot el món és orégano, que es diu en castellà.
Exacte, sí.
De fet, és un dels reptes que tenen moltes entitats. Ja sabem que les entitats requereixen de voluntariat i de la bona voluntat i del temps que tenen les persones, per tant, requereix un esforç, perquè podríem dir que el temps lliure és or en la societat.
I cadascú el dedica el que vol.
Que estem vivint. I moltes entitats, no?, lamenten que els costa una mica aquesta regeneració, que la gent que hi ha al capdavant ja fa molts anys que estan estirant del carro, per dir-ho d'alguna manera, i que necessiten un relleu generacional amb noves idees, amb noves maneres de fer, i costa una mica. No sé si creieu, com a ciutat, amb aquest creixement tan ràpid, però també al final no acaba sent un reflex una mica de la societat, que potser les implicacions en la vida comunitària s'estan a poc a poc perdent una mica.
Home, jo penso que també això és una cosa bastant comú, diríem. És a dir, estem en una societat que, malauradament, tendeix molt a l'individualisme, tendeix molt a que cadascú va a la seva i a mi no em molestis i tal. Per tant, jo penso que això a Sant Cugat també es viu, com a tot arreu, i sobretot tenint en compte una mica doncs, la gent que ha anat, una mica el relleu que hi ha hagut social, ja no dic generacional, sinó social, jo penso que això està a l'ordre del dia i no ho podem oblidar.
Mira, treballar per el ben comú és molt complicat. Jo col·laboro perquè ja està en l'ADN mío des de hace muchos años y en la empresa en la que también dirijo, las personas que colaboran conmigo y que trabajan con nosotras también, o sea, tienen esa parte social, pero es lo que dice la compañera, es que trabajar por el bien común es muy complicado y tu tiempo es muy valioso porque cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, claro, cuando se te presenta representan varias entidades, tú te tienes que identificar, y a lo mejor te identificarías con varias, pero tienes que escoger, porque al final quien está en muchos sitios, ¿verdad? ¿No? Poco hace. Y luego en algunas sí que tiene una cuota, en otras no hay otras cuotas. Entonces, claro, si vas sumando cuotas, al final dices, bueno, es que yo entre que colaboro, entre que hago, al final del año o al final del mes me he gastado tanto, y cómo. Y muchas personas dicen, yo trabajo por el bien común, no quiero nada. Bueno, no quiero nada, pero al final todo el mundo queremos recibir cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué parte también, ¿no? La sociedad está implicada, y cómo lo solucionamos y cómo hacemos, ¿no?
Quin és el repte per implicar la gent a les entitats, no?
Jo crec que una miqueta és segons els interessos personals.
Clar.
De vegades reivindicatius i tot. Uh-huh. Ara penso en les associacions de veïns. Uh-huh. I jo recordo perfectament tot el que és Sant Francesc i el monestir. Ells tenien un afany de poder fer reivindicacions que es poguessin tocar, i la veritat és que era una associació, va arribar a ser una associació molt forta. Si ens ho mirem ara, avui en dia, aquesta associació és
un pequeño reflejo.
Exacte.
Sí. No, però jo crec que això que tu expliques és una manifestació d'aquesta evolució. És a dir, jo quan vaig venir també l'any 83, doncs hi havia la Federació de les Associacions de Veïns. Que què vol dir això? Que hi havia moltes associacions de veïns que estaven sota un paraigües que era la federació, etc. I normalment es reivindicaven coses globals per tota la població.
Exacte.
És a dir, Torre Negra no és una cosa pròpia, és una cosa de tothom. Doncs jo què sé, pues, millorar determinats serveis és per tothom, etc. I jo crec que en aquests moments aquest nivell d'associacionisme reivindicatiu s'ha perdut. Queden algunes associacions.
Sí.
Però jo crec que moltes, diríem, estan dedicades a una cosa concreta, a una reivindicació concreta. Doncs jo reivindico que s'arregli el meu barri, jo reivindico que es posi un cap equip, etc. Però no hi ha, sota el meu punt de vista, aquesta visió tan ampla de la ciutat o del teu entorn que hi havia fa uns anys. Potser és una mica de nostàlgia això, ho entenc, però penso que que és un altre tipus de moviment en tot
aquí cas. Aquí està. És que els anys han passat i la manera que nosaltres vivim avui no és igual que la que vivíem abans. Aleshores, jo suposo que tot això costa molt, com deia l'Alba, de que la renovació generacional es faci, però sí que s'ha fet. Uh-huh. Realment, a davant hi ha gent més jove.
No és només joventut, vull dir que la gent gran no hagi de...
Pot ser gent de 40
o 50
anys.
Però a vegades no es necessita empenta nova, no?
Per tirar del carro.
Per estirar.
Exacte, sí. La mentalitat ens va canviant.
De fet, això que apuntava la Roser em ve al cap una queixa que fa sovint aquí el Robert Sabé, que és un veí de Mirassol que està al Consell de Ciutat i també a l'associació, i que lamenta, no?, que a vegades l'associació es converteix en allò de vull que m'arreglin la vorera o l'esvoranc de davant de casa meva.
I què no és això?
O a vegades ho veiem al peu a l'audiència pública,
sí,
no?
Sí, sí. Mm-hmm.
És allò que m'implica a mi com a individu.
Sí,
i
que hi ha de lo mío, que
es diu, no?
Exacte.
Vulgarment.
I a la meva parcel·la, i no aquests serveis comunitaris que al final van en benefici de tota la societat, però potser és un reflex una mica de la societat a la que ens estem... Sí.
De totes maneres, si ens ho mirem als seus inicis, que devíem ser uns 30.000 habitants a Sant Cugat, i ens ho mirem avui, que quasi som 100, clar, això força a fer canvis socials, a fer canvis... I, en canvi, això es manté. Vull dir, és un gran èxit de la gent que de Sant Cugat ho hem d'extendre. Jo ho extendria a tot el poble, però, bueno, de moment... La festa de tardor continua amb les seves idees, han variat les idees o les maneres de fer, però hi som, hi som.
Mira, la Roser parlava de la festa de tardor d'aquest codi ètic, que al final forma part de la idiosincràsia de la festa de tardor, i aquest any, i no em voldria equivocar, però crec que l'any passat ja va passar, hi ha Vox, que s'ha negat a signar aquest codi ètic, perquè recordem que els partits polítics també poden participar. Formar part i poden participar a la festa de tardor i no hi participen, per punts com la violència de gènere o la defensa del català, que ells no volen signar.
Però si recordeu, això va néixer l'any passat, si no m'equivoco, la darrera edició, que pues, representa que hi va haver com un rifirrafe, deixeu-m'ho dir així, amb el partit de Vox, i en principi se li va dir doncs, que no podia participar, això va organitzar doncs, un cert sarau, un cert malestar, etc etc. Jo crec que a partir d'aleshores va ser quan es va dir el codi ètic i que es demana a totes les entitats que el signin. Bé, el codi ètic doncs, diu el que diu i defensa el que defensa.
Insta els signants a defensar la igualtat, a combatre tota discriminació, llavors, per exemple, a rebutjar discursos negacionistes sobre la violència de gènere...
Exacte, jo sé que en principi Vox pues, havia demanat paradeta i que se li va dir que no, i llavors l'argument és una mica aquest codi ètic, és a dir, i aquí hi ha com 4 o 5 punts que acaba de dir l'Alba que realment se suposa que Vox no els compleix, per tant, o estàs en ell o no estàs en ell, o per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que forma part també una mica de tornar en aquesta a reivindicar els valors. Exacte. Que significa la festa de tardor. Exacte. I pues, que no hi vulgui ser no hi és i no passa res, cadascú pues, pot estar allà on vulgui, on més li agradi, on més còmode es trobi, però el que no pot ser és ser-hi i no ser-hi, com a, per dir-ho d'alguna forma, no sé.
El negacionismo no significa que no exista.
Sí, sí.
Es que es así. Entonces, si Vox considera que no hay violencia de género, qué suerte que me lo expliquen en donde no la hay, que se lo expliquen a todas estas mujeres que han sido asesinadas o a los hijos de estas mujeres que han sido asesinadas que en su vida repercuten, ¿no?
O los que han asesinado en forma de violencia
vicaria.
Exacto,
o la defensa,
del feminismo, o mil cosas. Entonces, negar no significa que no exista. Yo, con todos mis respetos, esto y demás. Al tema de la defensa del català, evidentment jo m'estoy expressant avui aquí en mi idioma en el que jo me suelo expressar millor, evidentment puc parlar en català, però jo m'expresso molt millor i llevo 30 anys aquí i ningú me ha discriminat, ningú me ha dicho tú no puedes vivir, no puedes hacer, no puedes trabajar, es más, mi empresa la tengo aquí, treballo con diferents ajuntaments, en Generalitat, vull dir, que és com tu també te lo quieras tomar. Entonces, bueno, també fas esforç, també fas moltes coses. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, la defensa del català, clar que sí, los meus fills són catalanes. A mí cuando me preguntan de dónde tú eres, de cómo te sientes, digo, yo soy catalana, primero porque ya llevo más de 10 años viviendo aquí, con lo cual ya tengo la vecindad, pero yo me siento catalana porque tengo mi familia, mi gente, mis amigos, mi trabajo, mi forma de vida. Entonces, claro, me parece tan triste, ¿no? Entonces, al final, es una paradeta en la que tú también, es una manera de explicar también lo que tú haces. Si no quieres estar, es porque no sabes bien qué es lo que fas o qué es lo que reivindicas. Yo lo dejo ahí.
O que no estás de acuerdo amb això.
O que no estás de acuerdo. Y es molt lícit.
Es molt lícit no estar de acuerdo, però el que no pots fer és signar una cosa amb la qual,
clar,
evidentment i d'una manera, diríem, clarivident,
fet,
no estàs
contradiu.
Estàs contradint. Llavors, a mi em sembla que un hi pot anar. No obligues a ningú a fer una paradeta a la festa de tardor, per suposat.
Clar.
Si tu hi vas, se suposa que acceptes allò que s'està defensant allà. I
exactament. Vamos, ja és que la violència de gènere, quien le digas que no existe o que no... Bueno, que també hi ha violència contra los homes. Clar que sí, és que somos persones, que esto no va de mujeres ni de
homes. Però normalment la violència contra
els
homes és dels mateixos homes, eh? Vull dir,
sí.
Qüestió de dades
I tant, sí. I tant. No, jo també tinc un fil, sí. Quiero decir que...
Més allà de la ideologia, les dades són concretes i són molt explícites.
Exacte.
La ciutat, ho dèiem, ha passat en 40 anys, ha crescut un 212%, era la 28a ciutat més gran de Catalunya, ara ja és la dotzena, més enllà d'infraestructures, de creixement de població, això al final també canvia les dinàmiques, la idiosincràsia i la relació entre els veïns, perquè és un creixement molt i molt ràpid. Com ha afectat aquest creixement i el tipus de creixement que ha tingut Sant Cugat, que no és el mateix que han tingut altres poblacions, a les relacions, a la cultura, a les característiques d'una ciutat que podríem dir que era un poble gros, a una ciutat amb 100.000 habitants?
No sé, jo penso que no és tant... O sigui, el creixement és evident, perquè jo quan vaig venir doncs érem 30.000 i ara som 90 i pico mil, per dir alguna cosa. Però jo penso que no és tant la quantitat que hem crescut, sinó la qualitat de com hem crescut. És a dir, jo crec que cada vegada, per raons X, perquè és una ciutat atractiva, perquè té empreses importants, per tot el que tu vulguis, que no citarem aquí, però doncs, ha convidat a venir un tipus de gent amb un
poder adquisitiu,
amb un nivell econòmic doncs, molt important. Penseu que som la ciutat que tenim més universitaris d'això, que el PIB és del segon, em sembla que és el segon pràcticament de tot Catalunya, etc. Per tant, jo crec que el que ha canviat realment Sant Cugat no és tant el nombre de gent que ha vingut, sinó el tipus de gent que ha vingut i, diríem, el recanvi que s'ha fet de gent que hi vivia i que per lo que sigui, doncs ha hagut de marxar o ha marxat amb la gent que ha vingut. Jo crec que això és el que ha donat el canvi més important.
Ara apuntaves, la gent que ha marxat, no? Hi ha dos es pot marxar per moltes qüestions, del municipi, que és casa teva, on has viscut molts anys. Un, en aquesta ciutat que és molt important, és la crisi de l'habitatge. Moltes persones no es poden permetre viure a Sant Cugat. Parlo, per exemple, i no només de gent jove que ha nascut aquí i que ara no es pot permetre ni llogar ni comprar un pis a la ciutat. També de gent gran que viu de pensions, que no pot assumir el preu de lloguer. Però també hi ha altres persones, i ho explicàvem en un article de la Marc Castro, meravellós, deixa'm dir-vos.
Sí,
aquest dilluns, de veïns de la ciutat que han decidit marxar no només per una qüestió econòmica i d'habitatge, que alguns també, sinó perquè precisament aquell poble, aquella ciutat amb un teixit veïnal fort ja no és la que era, i per tant no els hi agrada o prefereixen viure en un altre espai, més a la natura, on puguin tenir aquest contacte més proper i més humà entre veïns. Us ha passat pel cap algun cop? El Jordi marxa sovint a Arbeca, que
bueno,
és casa seva, també.
És diferent.
Que és diferent?
Jo tinc dos pobles.
Jo t'he de dir que a mi no m'ha passat pel cap, però jo tinc una filla que precisament sí que li ha passat. No sols li ha passat pel cap, sinó que li ha passat a la realitat. I viu al Pla de l'Estany, amb una masia. A mi no m'ha passat pel cap, de moment. Sí, sí. I de l'article de la Mar, que és molt maco, precisament dos persones que jo conec,
La Son Reyes
i el Quic Godàs, tenen pis o tenien pis aquí. És a dir, que no era un problema estrictament econòmic o de vivenda, en aquest cas concret, aquests dos casos concrets, sinó que era doncs, un altre tipus de vida, simplement. Vull una altra cosa, no vull això, ja està, per les raons que siguin. Sí. Però no era un problema econòmic o d'habitatge, vull dir, d'econòmic, no sé, d'habitatge en aquest cas concret.
Sí, sí, i jo ara em ve al cap el problema aquell que realment va ser molt, molt incisiu, de que els fills de Sant Cugat havien d'anar a viure fora de Sant Cugat perquè no podien d'això. Un dels, jo l'he viscut directament amb el meu fill i bueno, la veritat és que bueno, ens va saber molt greu. És a dir, si pogués tornar, tornaria.
Per tant, aquí sí que hi ha la qüestió econòmica i no la decisió pròpia de canviar el
model. I això no és una persona que li passa, hi ha molta gent que li està passant.
També trenca una mica el teixit aquest familiar a vegades tan necessari.
En canvi, la meva filla no tornaria.
Perquè el motiu seu
és un altre.
És diferent. És diferent. Perquè, esclar, quan parlem d'economia, parlem d'unes altres històries, no? De qualitat de vida, de no sé què, de que estem organitzats d'una manera. Clar, parlem de moltes coses.
També el model de ciutat, no? Precisament suposo que és el que va fer decidir la teva filla marxar, que cada vegada amb persones nouvingudes d'arreu del món.
I ella potser era nascuda aquí, eh? Vull dir que havia nascut.
Potser és una ciutat més homogènia i menys heterogènia que mai, no? Sant Cugat és
falta diversitat, jo crec. Malgrat tot, no.
Aquests preus fan que el perfil de persones que pot viure a la ciutat tingui un cert poder adquisitiu. I evidentment, des del poder adquisitiu hi ha persones de diferents sensibilitats i diferents maneres de viure, però bé, ja fa un panorama més homogeni que en altres municipis o que s'han cugat en els altres anys. Mònica, no sé si tu t'has plantejat fer un canvi de vida en algun moment per alguna de les dues qüestions, ja sigui econòmica i poder viure en un espai on et puguis permetre diversificar més l'economia domèstica i no dedicar-la tant a l'habitatge, o per model de ciutat?
No. Me encanta San Cugat. De hecho, cuando vinimos mi marido y yo hace 30 años aquí, podíamos escoger, veníamos de Zaragoza, no teníamos nada donde escoger, estuvimos mirando diferentes poblaciones y me gustó San Cugat, porque San Cugat tenía esa esencia de Pobla. Yo venía de Zaragoza, una ciudad pequeña, una ciudad de interior, y entonces digo, yo en Barcelona me pierdo, ¿sabes? Que hubiera venido, digo, no sé qué hacer en Barcelona, ¿no? Y malgrat que es verdad que ha cambiado, que desde los habitantes que había hace 30 años, ahora no te res que veura, pero es, no sé, aun con todo, pese a que ha crecido mucho y pese a que a todo el tema urbano, pues claro, yo he conocido un colfaba cuando eran campos, ¿no? He visto un bulpalleras cuando eran campos, cuando no había nada, que era en esto, y lo he visto ahora, y claro, es increíble.
Hay bulpalleras, sí, sí.
Yo vine en el año 96, sí. O sea, que te quiero decir que al cabo de 2 años ya estaban edificando, ¿no? Pero realmente, pese a todo esto, se ha intentado conservar esas zonas verdes o esa esencia, aún con todo, un poco de Pobla, ¿no? Cuando viene pues mi familia o amigos de fuera, dicen, ostras, qué maco, qué chulo. Yo la verdad es que no, y me, gracias a Dios, pues me puedo permitir el seguir viviendo aquí con esta estabilidad, y no me agradaría marchar. Yo quizás cuando sea mucho más mayor, un poquito más, quizás pueda irme al mar, pero porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Y yo nací en San Sebastián y soy de mar, pero algo pequeñito cerca del mar. Pero sí que mi hija ha marchado. Mi hija con 24 años marchó a Barcelona, tuvo esa suerte de poder compartir piso y marchó porque aquí no podía. Y esto sí que a mí me da mucha pena, pero tengo que decir que ella me dice, cuando tenga feels, sí que volveré. Porque para ella, volver a San Cugat significa volver al origen y volver a poder criar a sus hijos en un entorno donde hay muchas oferta de escuelas, mucha oferta cultural, mucha oferta para niños, espacios verdes, en el que ella considera que en Barcelona, que le gusta mucho, no tiene esa oferta. Porque tú cuando bajas a la calle, bajas al suelo. Aquí todavía no bajas al suelo. Aquí todavía bajas a las zonas verdes y las tienes mola prop, ¿no? Entonces, claro, para mí eso es lo que realmente me importa, que quiera volver. Que quiera volver, eso significa que muchos de los que se van vuelven, ¿no? Y eso es, yo creo, que el espíritu del ayuntamiento, que tiene que atraer de nuevo ese talento, porque son mujeres y hombres con carreras universitarias, que poco a poco se están haciendo una vida fuera y con un poder adquisitivo, que luego puedan volver y ojalá pudieran volver.
I com es pot fer per mantenir la identitat de Sant Cugat? Hi ha iniciatives com la Festa de Tardor, que jo crec que ho impulsen per aquells qui vulguin mantenir-la, però des de l'administració, no? Que al final és un agent primordial per mantenir una identitat de ciutat, que hi hagi teixit social, que hi hagi teixit cultural. Ara veiem, el lema d'aquest any de la Festa de Tardor és contra les retallades que hi ha hagut precisament per aquestes entitats, algunes culturals, algunes socials, que treballen amb tantes persones que ho necessiten a la ciutat. Ara en ve el cap als caps, o altres de l'àmbit, sí, de la cooperació, sí, que s'ha reduït per primera, sí, vegada aquest compromís del 0,7% del pressupost. Quines eines tenim perquè Sant Cugat no es converteixi en això que ja molts diuen que és una ciutat aparador, una ciutat dormitori, perquè estic convençuda que molta part de la població no vol que la ciutat es converteixi únicament en això. Què pot fer l'administració, què pot fer l'Ajuntament, que és la que ens pertoca, per mantenir aquest teixit col·lectiu i no tant aquest individualista?
Digues.
Jo penso que haurien... És que és molt... aquest tema és...
No hi ha receptes fàcils ni màgiques,
no, no. Perquè si penso personalment per què a mi em va agradar Sant Cugat, era perquè volíem tenir fills, i a mi aquí em va donar la sensació en aquell moment de que podíem fer una creixença diferent de lo que podíem fer a Barcelona. I la veritat és que, clar, els orígens són rurals, els de la nostra família, i clar, a Barcelona una mica és el que deies, me perdia.
Clar.
Bueno, i ara això, a veure com ho conservem. Jo recordo, ara em ve al cap lo de la ciutat educadora o
amiga de la infància.
Exacte. I tot això s'ha anat perdent, i no sé si hauríem de caminar una mica per aquí, de preocupar-se. Suposo que, a veure, preocupació hi ha, oferta perquè els nois estiguin en contacte, facin socialització i facin...
És una de les queixes de la gent jove, que no tenen espais on sociabilitzar.
Sí, jo crec que hauríem de...
Perquè ens molesta tot una mica, a tots, no assenyalo ningú. Sí, ens molesta que els nens juguin a la pilota a la plaça, sí. Ens molesta que els joves estiguin al carrer i facin soroll, però després ens queixem perquè estan a casa davant de l'ordinador.
Exacte.
Bueno.
No, és així.
És així.
Però, clar, la ciutat és maca, és atractiva, és una ciutat positiva. Jo moltes vegades faig la broma, és un poble... tocat per la mà de Déu. Jo, perdoneu l'expressió.
Sí que és veritat que jo penso que també, suposo que pel tipus de gent, que és el que dèiem abans, ens queixem de tot. És a dir, tenim una tendència a que, doncs, jo entenc que hi ha llocs de Sant Cugat que són probablement difícils de viure-hi. Però també diem que ens queixem de tot, sí, gairebé tots ens queixem de tot, m'hi incloc, eh? Tot, quan alguna cosa se surt de lo habitual, doncs ja ens fa ràbia, ja protestem, ja anem a l'audiència pública.
Reptes, molts reptes tenim per endavant, com a ciutat i com a societat, perquè els problemes no són exclusius de Sant Cugat, sinó del model de societat que entre tots estem construint. Sí. Roser, Mònica, Jordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu.